Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, avui sí són les 12:20 minuts, dijous 8 de novembre del 2018. I hores d'ara, doncs, calcant, 16 graus, igual que ahir a la ciutat de Lleida. De moment, bon temps, però, segons ens explicarà ara l'Anna Borrell, crec que venen pluges de cara a la tarda i de cara al vespre. Buscarem aquesta previsió meteorològica. També l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estaran amb nosaltres avui des de Gonzalo Advocats, donant-nos aquests consells del món de l'advocacia. També parlarem de salut i de nutrició amb el Cristian Didé. I obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una. Dijous avui, a partir de la una, tenim les escapades de Cope, que crec que si no és avui, serà el proper, segur, el darrer programa de la temporada, perquè de seguida arrencarà ja la nieve en la Cope, tenint en compte com s'estan posant les principals estacions hivernals. Amb el David Velasco avui ho parlarem de tot això i més fins a les dues. Abans, com sempre, busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Mica en mica creix la nuvolositat al territori lleidatà i esperem una tarda amb precipitacions que aniran extenent-se d'oest a est i que poden ser bastant fortes al Pirineu. De fet, s'hi esperen tempestes i pluges amb aiguats abundants d'uns 20 litres per metre quadrat en una hora, ja cap al tard. La cota de neu, a més, anirà pujant. Dels 1.600 arribarà als 2.000 metres, per la cosa esperem recollir algunes nevades amb punts força elevats avui. Les temperatures no presenten molts canvis respecte a ahir, amb màximes també d'uns 17 graus a Lleida, de 16 a Balaguer i a Tàrrega, 14 graus a la Seu d'Urgell i 12 a Viella. El vent continua suau i variable amb tendència a bufar de l'est. Demà divendres tindrem un cel ennuvolat encara, amb precipitacions a primera hora del matí i una cota de neu una mica més baixa, estarà 1.600-1.800 metres. Tanmateix, de sud a nord anirà desapareixent la nuvolositat i ens quedarà un cel molt més clar, sobretot a la meitat sud. Les temperatures no variaran molt. Hi haurà mínimes de 7 graus a Lleida, Balaguer i a Tàrrega, 4 graus a la Seu i fins a 3 a Viella. El vent continuarà fluix i variable amb tendència a bufar de ponent.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Comencem en plana local. L'alcalde de Lleida anima els lleidatans a fer-se seva la candidatura de la Seu Vella a Patrimoni Mundial. La resposta es presentarà el desembre a la Generalitat amb la voluntat de fer-ho a la primavera a Madrid. La proposta, volíem dir. Apareixen pintades amb esprai les plaques de carrers de Lleida dedicats a persones vinculades amb el franquisme. L'acció s'emmarca en els actes al voltant dels premis 2N i va en línia amb les reivindicacions de la plataforma que reclama la retirada d'aquests noms. Per la seva part, Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, preveu decidir la setmana vinent sobre els carrers franquistes després d'escoltar el Memorial Democràtic. I Toni Postius aposta per l'esperit d'unitat de l'UO i torna a interpel·lar Esquerra i la CUP per arribar a governar la paeria. El candidat de Junts per Lleida a l'alcaldia diu que la recepta del PSC fa temps que ha caducat i que cal un canvi de persones i de mentalitat.
Quan es van fer les primeres eleccions democràtiques a l'Ajuntament de Lleida, han passat 40 anys, han passat molts anys. I durant tot aquest temps el món ha canviat d'una manera extraordinària. I durant tot aquest temps és innegable que s'han fet coses, i algunes s'han fet bé, ho reconeixem. Però coincidireu amb mi que la recepta fa temps que ha caducat i que no podem continuar vivint ni de la inèrcia ni dels records. I ens cal un canvi, no tan sols de projecte, també de persones i sobretot de mentalitat.
Anem a comarques. Restauren les pintures barroques que van aparèixer per sorpresa a l'església de Butxènit. Els treballs han permès descobrir diverses figures com la de Sant Nicolau i està previst que finalitzin a finals de novembre. Parlem de l'església de Butxènit d'Urgell a Montgai, a la Noguera. Per cert, que ahir dèiem que Sixena, de fet, la setmana passada, el Museu de Lleida va anunciar que plasmaria en un llibre les fotos del que va passar a l'interior del museu, perquè, a més, el Museu de Lleida va contractar un fotògraf perquè documentés tot el trasllat de les obres de quan, de fa un any, de farà un any aviat, de quan van marxar les obres cap a Sixena. Dèiem ahir que l'Ajuntament de Vilanova de Sixena, Òscar, s'oposava a això. De fet, Sixena demana al jutjat que no autoritzi la publicació de les imatges del Museu de Lleida del trasllat de les obres, però ull a l'excusa. L'excusa. El per què. Entre d'altres, eh? Entre d'altres. Diu, l'advocat de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena, Jorge Español, considera que la publicació de les imatges inèdites del Museu de Lleida sobre el trasllat de l'art a Sixena en un llibre pot danyar la imatge de la justícia. Senyors, si la imatge de la justícia ha quedat ja per terra. El tema de les hipoteques i dels impostos... Vaja, allí és on s'havien de preocupar de la imatge de la justícia. No de què surti un llibre que no s'inventarà res, perquè les fotografies no es poden inventar. Que plasmarà les imatges del trasllat. Ara ens hem de preocupar d'això? Sisplau, la imatge de la justícia, on va quedar greument danyada, va ser amb el tema dels impostos de les hipoteques. En fi, que parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs anem a parlar del dissabte, i és que el dissabte Marc Márquez torna a Cervera per celebrar aquest nou triomf a MotoGP, el cinquè, el setè, comptant totes les categories, i doncs tindrà els actes habituals. Recepció a la paeria de la Cervera, a la paeria de Cervera a 1:15, a les 5 de la tarda roda de premsa només pels mitjans de comunicació, i a partir de les 7 aquesta rua esperada on es congrega tots els amants del motociclisme i tots els que volen veure els germans Márquez, perquè normalment estan els dos, i tota la seva família, que van d'una rua fins a la plaça Pius 12, que és on acaba aquesta rua, i és on hi ha l'escenari on fan la festa final, els darrers parlaments i concert i tot el tema de la gresca final. A Cervera, que ja s'estan vestint de Marc Márquez, de fet totes les botigues i establiments que hi ha a la zona estan incorporant imatges de Marc Márquez a la seva façana, als seus aparadors. Estem acostumats, jo segurament hi aniré per entrar i per informar a través doncs, dels nostres micròfons a Paco González, al Tiempo de Juego i al Partidazo amb Corrochano, i deia, parlàvem internament, hem de tornar a Cervera, ens està mal acostumant aquest noi, perquè dels darrers 5 anys n'ha guanyat 4, dels darrers 5 anys n'ha guanyat 4, poca gent pot dir això, ens està mal acostumant, però vaja, de moment anem a valorar el que tenim. Fem una pausa i de seguida estan amb nosaltres els advocats.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes? Hablan de diversidad.
Yo creo que nos vendría muy bien conocer nuevos amigos.
Y de explorar nuevos mundos.
¡El espacio es inmenso! ¡Necesitamos más naves!
¡Sí!
Hablan del nuevo catálogo de juguetes. Y hasta el 18 de noviembre tienes un 25% de regalo en una gran selección de juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Cris, soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa?
No, ¿por?
Es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte.
Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el kiosquero te hace un 30% de descuento porque le saludas cada mañana? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
Els dijous arriba l'espai jurídic de Gonzalo Advocats. Especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens trobaràs al carrer Blondel 11, primera planta de Lleida, i al telèfon 973 27 27 99.
Doncs anem a tractar el tema de, bueno, dels advocats, per entendre's, eh? Jo li dic així, però ja ens entenem. Està amb nosaltres el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, tingues,
Ricard. També dels advocats, volia dir que anem a tractar temes des del punt de vista d'un advocat, per entendre'ns, eh? Perquè també a vegades ens pensem que ja entenem de tot i és millor sempre tenir al costat un professional que ja entengui com són els amics de Gonzalo Advocats, aquest bufet que tenim a Lleida, que us assessoraran. Que és el que dic sempre, escolta, més o menys es pot semblar el cas amb el d'un altre, però si vols la seguretat, tenir la seguretat, vés a exposar el teu cas particular, que igual té algun matís o alguna història i ens pot anar bé o malament. Josep Lluís, escolta, anem a tractar d'un tema que és molt vell, eh? Realment és un tema vell i que el cinema ha sortit mil vegades en plan, en clau d'humor, però que, arribat el cas, dona més mal del cap del que sembla. És a dir, l'escena típica de la pel·lícula, comèdia, ara parlo, eh? Escolta, uns que es porten molt malament, pare i fill, i li diu, escolta, al final et desheredaré. Molt bé. Anem a parlar d'aquest tema, la desheredació. Josep Lluís, legalment existeix aquest terme?
Sí, sí, existeix aquest terme i, a més, a la vida pràctica sovint tenim consultes sobre aquesta qüestió.
Uh-huh. Clar, em ve al cap una altra paraula, que és la legítima.
Sí.
Anem a explicar tot plegat.
A veure, les dues coses estan relacionades, i sempre estem parlant amb el nostre entorn, que és Catalunya. És a dir, una persona, quan mor, no pot disposar amb absoluta llibertat del seu patrimoni, sinó que té que preservar el que se'n diu la legítima. La legítima aquí a Catalunya suposa que un 25% del meu patrimoni ha d'anar a parar als fills, val? Quan hi tinga, òbviament, a repartir entre ells. A Espanya el percentatge seria major, a l'Aragó se distribueix de diferent manera, hi ha llocs com que no existeix legítima, de fet, la legítima és una cosa que es qüestiona, que tingui, que existir, que jo no tinga plena llibertat. Aleshores, jo tinc que pagar la legítima, com a mínim, pagar-la, donar-la als meus fills. I aleshores, si vull excloure això, els he d'heredar, desheredar, i evidentment no puc fer lliurement, sinó que té que haver un motiu. I això és una institució, la desheredació, absolutament antiga. Segurament molts dels que ens estan escoltant han tingut sentit parlar del Còdic d'Hammurabi. Estem parlant d'un texte que va ser escrit al 1750 abans de Crist.
Ja te dies, eh? Havia tindrà 4.000 anys, a vegades.
Ja es parla de la desheredació i es diu que es pot desheredar, però sempre que hi hagi una falta suficientment greu, és a dir, que no ho podem fer amb absoluta llibertat. Per tant, la desheredació és una excepció amb aquesta legítima, de tal manera que és, bueno, que puga entregar el meu patrimoni a persones diferents perquè he desheredat amb algun o amb alguns dels meus fills.
Clar, això es deia fa quasi bé 4.000 anys. Però avui en dia, quins són els casos que preveu la llei en què pugui desheredar un fill?
A veure, les causes estan tassades per la llei i a mesura que ha anat passant el temps s'ha anat ampliant aquest número de causes. Avui en dia, doncs, per exemple, per citar-ne algunes, i, doncs, la denegació d'aliments, és a dir, quan jo tinc necessitat i els meus fills no em donen aliments, doncs, el maltractament, per suposat, i tant estic parlant de tant el maltractament d'obra, el físic, com també el psicològic o moral, que aquest seria una novetat relativament recent, no? Que la suspensió de la pàtria potestat, que me suspenguessin la pàtria de potestat, i també, i aquesta és una novetat relativament recent, l'absència manifesta de qualsevol de relació continuada entre el familiar i el causant, que sigui per una causa imputable al legitimari. És a dir, la falta de relació, la no relació, la falta d'afecció, seria una causa suficient per desheredar, sempre i quan, evidentment, després d'aquell fenomen, el que fos, la falta d'aliments, el maltractament, no s'haguessin fet espaus, no hi hagués hagut un perdó entre les parts, perquè si s'han perdonat, doncs evidentment no. Però això no opera automàticament, sinó que jo tinc que, a més de concórrer aquesta circumstància, tinc que fer l'acte de desheredar. Tinc que dir-ho amb el testament, o tinc que dir-ho amb un codicili o on toqui.
Et volia preguntar, i en el cas contrari, ja sé que és estrany aquest, però imagina't que estem dins d'un dels casos en el que puc desheredar. És el que m'acabes de dir. No és automàtic, és a dir, escolta, mira, vale, sí, doncs jo no m'han donat aliments, o he tingut maltractament, em podria acollir a desheredar, però finalment no ho vull fer. No passarà.
No.
Automàticament sí. No passarà.
Automàticament no passarà, encara que fos un cas clamorós i evident, sinó que jo testador, i el que fa el testament, ho he de manifestar expressant quina o quines de les causes concretes he de concretar, i a més aniria bé pues, que concretés bastant bé, i el desheredament hem de dir no pot ser parcial, o desheredo o no desheredo, i no pot ser condicional, és a dir, el desheredo sí, no sé què, no, això no, no pot ser ni parcial ni condicional, ha de ser express, ha de ser clar i sense condicions ni parcialitats.
Ara m'estic adonant que un testament no deixa de ser com un... A veure, igual m'equivoco, eh? És un text legal, és com un contracte, per entendre'ns. No és un contracte, però em refereixo que... un testament el podem fer de dues maneres. O jo sé el que vull dir i al costat tinc un advocat que me'l redacte de manera clara i d'aquelles maneres que dius, vale, un cop es llegeix, doncs no queda dubtes, o me'l faig jo mateix... com si fos una, bueno, com un text normal d'una persona que dic, bueno, sí, el meu fill un dia em va fer això i per això, doncs, com que no t'has portat bé, et desheredo. Clar, un text d'així, suposo que després donem més mals de caps que si no que estigués formulat ja o escrit de manera més legalista, per entendre'ns.
A veure, la gran majoria de la gent fa testament davant de notari. És veritat que també és vàlid el que se'n diu un testament hològraf, és a dir, manuscrit meu, uh-huh. amb una sèrie de requisits, expressant lo que, pues, la meva voluntat de futur. La majoria de la gent va amb un notari, amb el qual, home, sempre...
Ja et filtra una mica.
Sí.
Escolta, aquesta expressió no queda clar el que vol dir.
Si aquesta persona no ha rebut l'assessorament previ de l'advocat, que seria lo desitjable, pues ahí el notari hi haurà un mínim de regles que li dirà, escolta, si vostè vol desheredar, m'ha d'invocar una de les causes que preveu la llei i dir a qui vol desheredar, o sigui, ja no anirem per lliure i aleshores tindrem un mínim de guia, no? Aleshores, bueno, pues allí ja... L'ideal és que tinguem un mínim d'assessorament i que anem a buscar un advocat.
Sabem com ho hem de fer, però imaginem ara el cas, pel que sigui, un cas hipotètic, que m'han desheredat i jo crec que és de manera injusta.
Sí. A veure, moltes vegades la gent per desheredar, i això fa una cosa bastant, bastant rara i bastant incorrecta. Dir que ja li he donat en vida el que li tocava a aquesta persona.
Clar, això legalment no es computa així.
No és correcte, vull dir, perquè al final el que estem traspassant és el problema és l'hereu. L'altre dirà que no m'han donat en vida el que d'això i ja la tindrem... És a dir, hem de desheredar si volem en forma, però l'altre és una... Ho fa molta gent, moltíssima gent, i, bueno, aleshores... què passa? Que aquell que es cregui que se l'ha desheredat injustament, el que farà serà, té un plaç de 4 anys, això sí, per impugnar aquesta situació. I aleshores, o per demostrar que se l'ha perdonat, o per demostrar que se l'ha perdonat. Si jo dic que se m'ha desheredat injustament, bon, li donem la volta a la truita, i ha de ser l'altre, l'hereu, que demostra que no, que sí que se la que no solament hi ha una desheredació, sinó que a més aquesta desheredació ha sigut justa per aquest maltractament o perquè sigui. En la qual, pues, aquella persona que vulgui desheredar, el meu consell és que no solament ho digui, sinó que li donguis arguments al futur hereu per defensar-se en el cas de la impugnació. Si no s'arriba a provar la certesa de la causa, evidentment, la desheredació no tindrà efectes i aquesta persona podrà reclamar la seva legítima. I si tindrà que pagar?
El que deia, de veritat, fem-ho bé. I com ho fem bé? Doncs anem a Gonzalo Advocats i ens diran com fer-ho bé, perquè és que si no després el que estic veient també és que l'hereu, que potser no està ni al cas dels altres temes, li ve a sobre una problemàtica, una història, que diu, escolta, jo aquí és que no, ni sabia que existia aquest problema, ni sé com ho he de fer, ara m'he de moure, tinc mal de caps, bueno, fem-ho bé de bones a primeres, i ja està. Tant la persona que està testant, per entendre'ns, escolta, me'n vaig a veure un company del bufet de Gonzalo Advocats, i els dic, mira, jo el meu cas és aquest, expliqueu el vostre cas particular i el que voleu fer, i us assessoraran de com s'han de fer. Que al cap i a la fi suposo que és el que tots volem, fer les coses ben fetes.
Correcte, tots ho volem fer ben fet.
Hem estat amb el Josep Lluís Gómez avui, advocat de Gonzalo Advocats. Gràcies, Josep Lluís.
Gràcies a vosaltres.
Hem escoltat l'espai jurídic de Gonzalo Advocats, especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens pots trobar al carrer Blondel 11, primera planta, i al telèfon 973 27 27 99.
Aigües de Barcelona presenta The Zone of Hope, una exposición que nos permite experimentar mediante tecnología de realidad virtual los efectos del cambio climático en nuestro propio cuerpo. The Zone of Hope en el Círculo Artístico de Barcelona, al lado de la Catedral. Adquiere tus entradas en www.thezoneofhope.com y hasta 4 entradas gratis puedes conseguir si ya eres cliente de Aigües de Barcelona.
A Rinascimento, després de 35 anys de corall llargs amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
40 anys d'informació.
40 anys de periodisme compromès.
40 anys al teu costat. El periòdico et regala el suplement del 40 aniversari. El resum dels millors moments de la història del diari, de la mà de les seves firmes més destacades. Diumenge gratis amb El Periòdico.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que venim ben relaxats i amb ganes d'escoltar el Cristian Didier, que ens parlarà de salut i de nutrició, ja saps, com tots els dijous. Cristian, què tal? Buenos días.
Què tal, Ricard? Com estàs?
El Cristian, ja sabeu que el trobeu a Disanta Nutrició, al carrer Alcalde Porqueres, número 74, a la web, a les xarxes socials, al YouTube... Y por qué no se han inventado más cosas ya, ¿eh? Y bueno, no, y porque ya no te da más de sí el tiempo, ¿no?
Bueno, y la tesis, recuerda, claro, la tesis.
No, por eso te digo, que estás aquí tú ya liado, yo no sé. Vas bien alimentado, ¿eh? Para aguantar tanto trote.
Mira, el otro día lo comentábamos, bien, ¿eh? Sí, el otro día lo comentaba, digo, yo creo que si no me alimentara bien y no descansara bien, esto no podría ser.
Bueno, el descanso también, ¿eh? No, descans y alimentación, ¿eh? L'altre dia, jo ho vaig dir farà 3 o 4 setmanes, eh? No sé si ho vaig dir aquí al programa o li vaig dir fora de micro, però em van dir, diu, he vist el Cristian sopar, i escolta, sope bé, eh? Menjar, menja bé. Menja sa, però menja bé. O sea, no és allò que no menja res, no, no. Vull dir, és agraït. Si el convideu a sopar, és agraït, s'ho menja tot, eh?
Además, es que soy muy comedor.
Claro, por eso.
Y me encanta comer fuera, me encanta ir de restaurantes, me gusta... Bueno, los que me conocen saben que siempre como fuera.
Por cierto, esto es un tema que no vamos a tratar hoy, pero es un tema... ¿Comer fuera hoy en día es posible comer saludable?
Y además te tengo una muy buena noticia, porque tengo un proyecto muy bonito.
Otro proyecto.
Otro proyecto muy bueno. Tiene relación con restaurantes, con comer fuera, con los restaurantes de Lleida. O sea que ya te lo explicaré, porque además está dando bastante...
Pero hoy en día es posible comer fuera y comer sano.
No, vamos, totalmente. Yo ahora, animo a la gente.
Tenemos que ser conscientes y saber lo que pides, eso está claro.
No, es una cuestión de educacional también, y es una cuestión también muchas veces de cómo comemos en casa, porque a veces tenemos como una especie de alimentación un tanto aburrida en casa, y entonces cuando salimos fuera es como que nos lo tenemos que comer todo.
Claro.
Y esto está muy interiorizado, ¿eh? Uh-huh. De decir, bueno, es que ya en casa hago una rutina. Bueno, pues sal de la rutina entre semana. Y de esa manera no tienes esta necesidad.
Correcto.
De comerte todo cuando vas fuera. Parece que se acabe el mundo, ¿no?
Escolteu, que estem a mes i mig de Nadal, de sopars i de dinars, i sopar una altra vegada, i tornar a dinar, i etcètera, etcètera, ja en parlarem, segur. Però avui no m'ha tocat un tema que hem tocat amb anterioritat i que seguirem tocant, perquè està bé que de manera regular, és el tema de l'alimentació durant l'embaràs, i prèvio, diria jo, i post. És que realment, o sigui, l'embaràs és un tram de la dona, pero que se ha de cuidar tan avance, durante y después.
Mira, afortunadamente ahora vamos aprendiendo, ¿no? Con el tiempo, y los servicios de ginecología y ahora van prestando mucha atención a este aspecto, incluso previo al embarazo, en las ganas que tiene la mujer de quedarse embarazada y las familias que quieren quedarse embarazados, entonces incluyen la parte nutricional especialmente en aquellas mujeres que tienen problemas para quedarse embarazada. En los tratamientos de fecundación, de fecundación in vitro, etcétera, de inseminación artificial, el servicio de nutrición está en estos servicios, porque lo que está claro es que una correcta nutrición, un déficit de nutrientes, una falta de algún nutriente, una falta de energía, no ayuda o no favorece a una correcta gestación y una correcta desarrollo, como tal. Entonces, afortunadamente estamos presentes ahora cada vez más y en todos los servicios, ¿no?
parlem a grans trets, després cadascú és un cas particular i cadascú pot tenir les seves complicacions o les seves coses. A grans trets, quan una mujer està embarazada, ¿debe comer por dos?
No.
Digo, porque eso es el tópico, ¿no? Es que hay de manchar por dos, no, bien.
Este es el primer mito. No debe de comer por dos, no debe de alimentarse el doble de lo que normalmente come. Normalmente no ha de comer más. Seguramente ha de comer mejor, ¿vale? Si ya tiene la mujer, ya tiene una alimentación relativamente que no pueda, que a lo mejor no está del todo ordenada, debería de ordenarla. Cosas importantes, puntos clave. Reducir los azúcares libres. Reducir los edulcorantes como la sacarina durante el embarazo. De hecho, se está recomendando eliminar la sacarina o los alimentos edulcorados durante el embarazo. No sabemos muy bien qué transmisión hay de la madre al feto. Y los edulcorantes están en el punto de mira de muchos estudios, ¿no? O sea, que hay que eliminar reducir los azúcares y eliminar los edulcorantes si es posible. Tenemos que aumentar en la ingesta de grasas saludables, ¿vale? Y disminuir las que no son tan saludables.
Es curioso porque grasa y saludable en la misma frase hace unos años era impensable.
Era impensable, tienes toda la razón. Pero lo que se ha visto...
¿Qué es la grasa saludable?
La grasa saludable. Pues las grasas están divididas...
Digo porque el cuerpo necesita grasa.
El cuerpo lo necesita, sí, sí. Y necesita grasas que no consideramos no saludables como las saludables. Lo que pasa que, al parecer... La mujer, cuando está en el embarazo, la grasa que va alimentándose durante el embarazo, esa grasa se va acumulando en el cuerpo, especialmente en el pecho, y esa grasa irá destinada a la leche que le dará el bebé cuando nazca. Es decir, si una mujer piensa dar el pecho si tiene planificado dar el pecho, es importante que cuide este tipo de grasa que toma, porque si toma grasas... La gran mayoría de grasas no son saludables, por ejemplo, grasas saturadas, grasas de la mantequilla, de la bollería, grasas de origen animal especialmente. Estas grasas se van a acumular y será la grasa que le des al bebé cuando se esté lactando, ¿no? Entonces, es importante aumentar las grasas poliinsaturadas que llamamos más saludables, ¿no? Y poner un poco más de equilibrio entre esos dos tipos de grasa. Ya cuando comes ternera, pollo, comes huevos, comes grasas saturadas que consideramos no saludables, pero ya son necesarias para el cuerpo. Pero intentemos no añadir las demás en alimentos ricos en saturados, como bacon, como, ¿no? Añadir más de lo que normalmente
mantequillas,
¿vale? Y aumentar más las saludables, las poliinsaturadas que vienen evidentemente del aceite de oliva, sin pasarnos tampoco, recordemos que no dejan de ser unas grasas, pero el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos, las grasas que hay en las castañas que hablamos la semana pasada, las grasas que hay...
La semana pasada no, que te di fiesta.
Ay, es verdad.
Hace dos semanas, ¿eh? No, te lo digo porque después cuando me pasas la hoja de los días que has venido para cobrar, no.
Ya. Las grasas que hay en el pescado son muy diferentes a las grasas que hay, por ejemplo, en la ternera, ¿vale? Debemos de incrementar el número de pescados a la semana, entonces el pescado pues podría formar bien 4 o 5 veces a la semana, dos de azul y dos o tres de blanco. Intentemos variar el tipo de pescado en el embarazo, no utilizar el mismo de pescado.
Ahora has dicho una cifra, 5 veces pescado a la semana. ¿Tú conoces mucha gente que coma 5 veces pescado a la semana?
Sí, conozco.
Pues pero no es lo normal, ¿eh?
Bueno, es que no nos han educado así hasta ahora.
No, por eso lo digo, porque al final te dicen, bueno, 2 veces a la semana pescado, 2.
¿Quién lo dice?
No. Se dice.
Ah, se dice.
Se dice.
Vale. A ver, no es correcto, ¿vale? Lo que primero que tenemos...
Fíjate que en los menús... Vamos a empezar por... Hablábamos, en los menús escolares no hay 5 veces de pescado a la semana.
Los menús escolares tienen otro tipo de problema.
Sí, eso ya lo hablamos,
¿vale?
Pero
vamos a empezar por el contrario. Te lo pregunto. ¿Cuántas veces a la semana puedes tomar carne roja?
Bueno, yo actualmente entre 0 y 1.
Muy bien. O sea...
Lo hago, pero antes no lo miraba.
Muy bien. Pues en teoría 1. Carne blanca...
Casi el resto.
¿Carne blanca? O sea, es decir, pollo...
Pollo y pavo.
Y pavo. ¿Cuántas veces a la semana dirías?
Pues yo estoy comiendo tranquilamente 5 veces, o 6.
Vale, pues se recomienda...
Con comida y cena, ¿eh?
Se recomienda 2-3 veces a la semana.
Imagínate.
¿Vale? Claro, es una carne de origen animal con grasas que no son del todo... Bueno, pues hay que mirar cuántas veces lo hacemos.
Claro, ahora pregúntame, ¿pescado?
Ya llevamos, espera, 4. O sea, 3 veces carne blanca... Una de roja, 4. ¿Y de huevos? ¿Cuántos días a la
huevos,
semana?
Huevos, 1 o 2.
¿1 o 2 huevos a la semana?
Sí.
¿O veces?
2.
¿Dos huevos a la semana?
No, porque yo me lo hago de dos huevos, es verdad. Cuatro vale. huevos, va.
Bueno, podemos comer hasta unos 10 huevos a la semana, ¿vale? O sea que tú bien, tres, cuatro comidas a la semana podemos hacer de huevos. Si hacemos 3, 4 más las 5 que llevamos, ya son 9. ¿Cuántas me quedan?
Nada.
Me queda el pescado, que son 4, porque son 14 comidas a la semana.
Pues entre que alguna te la saltas y otra que coges y haces pan con tomate y jamón y tal...
Bueno, cuando estás comiendo jamón, estás comiendo carne roja.
Ah, vale, pues mira, pues súmale, vale.
¿Vale? Entonces no me engañas.
Pues vale, pero ¿ves dónde vamos? Uh-huh. ¿Una o dos veces por semana?
Sí, bueno, pescado. Pero es un error. Tenemos que reducir la carne de otro origen y aumentar el pescado, que es uno de los problemas que tenemos actualmente. Entonces, las mujeres embarazadas, establecer esto como norma.
¿Qué pescados?
Pues de los pescados azules tenemos una gran variedad. Yo os animo que vayáis a la pescadería.
No, pero la mujer embarazada también 2-3 veces de blanco y 2 de azul.
Sí, lo que pasa es que lo tiene que variar un poco más. Ajá. No se puede quedar solo con el salmón, por ejemplo. Porque si es un salmón más o menos salvaje, pues tendrá más acumulación de mercurio. Entonces lo tiene que variar. Pues si un día te comes salmón, no pasa nada. Pero, pues al día siguiente, pues unas sardinas. Otro día, una dorada. Otro día, una lubina. Otro día, atún. Intentemos disminuir mucho los pescados azules grandes en el embarazo.
Oye,
por la acumulación de mercurio.
¿Atún en lata? ¿Al natural?
Atún en lata, al natural, un día fue pescado.
¿Eso cuenta como pescado o no?
No cuenta como pescado. Un día fue, pero ahora ya no. Entonces no contamos como azul, ¿vale? Entonces, mejor fresco y utilicemos... Variarlo mucho. Ir en la pescadería y decir, ¿qué tenemos ahora? Pues tenemos boquerones. Acordémonos que tenemos un montón de pescados, un montón de... Y lo mismo pasa con el blanco. Parece que no podemos salir de la merluza y tal, ¿no? Pero tú vas a la pescadería y hay un montón de pescados. Cambiemos el tipo de pescado, que es muy importante. En el embarazo especialmente. Que no me olvide, sobre todo, de hablar de las verduras en el embarazo, ¿vale?
Pues venga.
Un minuto. Importante. Brócoli. Importante.
Tan bueno que es al vapor. Con un
brócoli
en
el embarazo. Importante. Hortalizas crudas o de hoja pequeña, ¿vale? Por ejemplo, canónigo, rúcula, cogollos, endivias, esquerola. Mejoran mucho el bienestar digestivo, que en el embarazo está muy afectado. Hay mucho estreñimiento, acidez, es típico en el embarazo. Si cambiamos el tipo de verdura, te ayudará a tener mejor digestión. Uh-huh. No utilicemos tanta lechuga de hoja grande típica de toda la vida, pues vamos a variar este tipo y ya veréis que notaréis un bienestar digestivo bastante importante, ¿vale?
Molt bé, ja en tornarem a parlar, perquè no hem parlat ni de begudes, ni de cafès, ni de tés, ni de lácteos, ni de nada, però ja tornarem a parlar del tema de l'embaràs. Por cierto, me debes una receta de salmón.
Te lo debo.
Des d'hace 3 programes, eh? I el que sí que farem també, perquè això ens ho heu enviat al 664-526-180, al nostre número de WhatsApp, és que parlem dels productes miracle. De què hi ha desert, què no hi ha desert, si algun sí que funciona, algun no. D'això en parlarem. Al 664-526-180 ens pots enviar un WhatsApp amb els temes que t'agradaria que tractéssim. Que ja us avanço que no existe el producto milagro.
No, evidentemente.
Si no, tranquilos, que lo estaría consumiendo. Pero no existe, no será porque no lo hayamos buscado, ¿eh?
Tú has probado el producto milagro y no digas que no. Se llama Disanta Nutrició.
Sí, señor. Els teniu al carrer Caldeporqueres, número 74, a internet i a les xarxes socials. Cristian, Didier, como siempre, gracias.
Gracias, Ricard.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs apa, obrim la finestra dels records. Ahir ens vas avançar alguna cosa.
Bé, sí.
Bueno, és que em vaig quedar impactat.
M'ho vas treure.
Em vaig quedar impactat, no, però sí que és veritat que després vam arribar al butlletí i amb el Joan comentàvem, jo li deia, dic, home, fa 400, més de 400 anys, en un poble relativament petit, com Puiggròs. Com Puiggròs i n'hi ha 1.000 més, eh? Però vol dir que en aquest cas, perquè parlàvem d'aquest, que passés llavors tota una comitiva reial amb tota la gent, caram, jo crec que devia ser l'aconteixement de l'any.
No de l'any, de la vida de molta gent.
Jo sé que al final només es veure passar gent, però
de la vida de molta gent que vivia als pobles en aquell moment.
Sí.
Segur que van veure
aquí no aquesta... entrem ara al debat de si el rei o si no el rei, eh? Vull dir, no, només és veure allò. Hi ha molta gent que segurament, de Puiggròs dic, perquè Puiggròs que està a 20 escaig de Lleida, 30 quilòmetres...
25, 28.
Eh? Hi ha molta gent que segur que fa 4 segles, nascuts a Puiggròs, no havien arribat mai allà, venia a Lleida, per exemple.
Ni a les Borges, ni a Mollerussa, perquè era totalment diferent.
Ho dic per sí, això, sí, no? Sí. Veure passar una comitiva reial, i bueno, sí, què veus? Bueno, veure, veus coses que no veus cada dia, i sobretot llavors, avui en dia no ens ho plantegem, perquè amb internet, la tele i tot, doncs ho veiem tot, però era un aconteixement, sí.
Que sí, que sí. Bé, doncs ahir, parlant del tema aquest, sí, em vas fer vindre a la memòria una realitat d'aquest mateix viatge, que si ahir parlàvem del, de la monarquia, avui parlarem de Poblet i de com va dir que no coneixia el rei d'Espanya, l'abat de Poblet.
Ah, caram.
O sigui, expliquem la història. O sigui, que ahir parlàvem del pas d'una gran comitiva,
sí, sí, sí.
I avui, com ignore, l'abat ignore fins al moment puntual de que no coneix el rei d'Espanya. Ara ho expliquem.
Però ho fa voluntàriament?
Ho fa voluntàriament.
Ah, vale.
Sí, ara ho expliquem.
A veure.
El títol d'avui d'aquesta finestra és No coneix el rei d'Espanya.
A veure.
Era el 10 d'abril de 1585, per tant, tal com a idea, que la població d'Arbeca estava a l'aiguait, a la banda del Molí Vell, perdó, del Molí de Vent, per veure com allà baix, a la llunyania, entremig del Tossal Gros i el Collet, s'anava aixecant un núvol de pols. Tots els veïns baixaren cap al portal de Ponent per veure i aclamar el poderós rei de les Espanyes, Felip II. Aquest era l'home i la comitiva que visitava la baronia d'Arbeca i que els ducs de Cardona hostatgerien durant 3 dies. L'etapa arbequina era la immediata anterior a l'estada i sojorn reial a Poblet. És a dir, s'anaven preparant els llocs on havien de dormir i hostatjar, clar, 500 persones havia d'estar dit.
Sí, sí.
Seguint el costum, des d'Arbeca, un missatger s'adreça a Poblet per anunciar l'arribada reial. Sortí de bon matí, acompanyat per un guia al servei del duc de Cardona, i travessant boscos i conreus pujaren a Fulleda, Tarrés, i ja a la baixada van albirar el majestuós monestir al peu de la Serra de Prades. Van trucar a la porta del convent i els obrí el germà porter. El missatger demanà parlar amb l'abat. Quan va ser a la seva presència s'identificà i li va anunciar la pròxima arribada de sa majestat al rei d'Espanya. L'abat, que en aquelles dates regia el monestir, era a l'ensems president de la Generalitat de Catalunya, per al qual càrrec havia estat elegit com a representant del braç eclesiàstic. Després d'haver escoltat el cavaller, li va respondre: «No el conec». L'herald quedà sobtat i l'acompanyant va fer un altre intent: «Us anuncio l'arribada del rei d'Espanya», però la resposta va ser la mateixa: «No el conec». Després que l'herald reial intentés 3 vegades anunciar l'abat de Poblet que el rei d'Espanya sojornaria al monestir i que aquell li respongués altres 3 vegades «No el conec», va comprendre que allí hi havia acabat la feina. I tot fent una inclinació de cap s'acomiadà ell i el seu acompanyant per anar cap a Arbeca ràpidament. Pel camí de retorn cap a Arbeca, els dos genets esperonaren els cavalls perquè ja frisaven d'estar en presència del rei, per posar-lo al corrent d'allò que els havia succeït. Entraren pel portal de Sant Joan i, sense perdre temps, van demanar accedir a la seva presència. Al missatger li va faltar temps per explicar-li l'encontre i li va dir la resposta que havia rebut. El rei Felip II s'ho va escoltar tot amb el cap alt, la mirada llunyana i el gest impassible. Quan va haver acabat, es limità a dir: «Demà de bon matí, torna-hi i anuncia'l l'arribada del comte de Barcelona», perquè com a rei d'Espanya era comte de Barcelona.
Ah.
I l'abat de Poblet era, en aquells moments, president de la Generalitat de Catalunya. Per tant, en aquells temps, les corones, els pactes, anuncia-li l'arribada del comte de Barcelona. Altra volta, l'endemà, a trenc d'alba, el missatger va fer via cap a Poblet i va trucar a la porta d'Agonada. I tot fent una profunda reverència a la figura de l'abat, li digué: «Us anuncio l'arribada per a demà de la egràcia majestat el comte de Barcelona». I l'abat, fent una lleugera inclinació de cap, va dir: «Les portes del monestir s'obriran de bat a bat per rebre amb tots els honors que corresponen al comte de Barcelona». El missatger va respirar profundament, feu una inclinació i es va retirar exultant de la presència de l'abat. Com veus, això de la monarquia i dels reis ve de lluny.
Sí, sí. Jo només dic una cosa, que les persones són molt complicades, eh? Molt complicades, vull dir, que ens fem la vida molt complicada.
O sigui, que donant l'anunci d'una titulació no el coneixia, donant l'anunci d'una altra titulació el coneixia.
Si això passa ja, però bueno, és igual.
Anem a la dita, que sí. Aquesta és molt bona, Rigar, i parla de les Garrigues. Diu, pel mal de ronyó, l'oli d'oliva és el millor.
Molt bé. Gràcies, Joan.
Adéu.
Anem directes cap a la una. Recorda que avui hi ha la primera edició de Lleida Empresa, trobada de micro, petita i mitjana empresa, organitzat per la PIMEC de Lleida, amb l'Isabel Aguilera, que és, va ser presidenta de Google. Estarà avui a la llotja a 3:45. La una i després les escapades de Cope.